Bon dia.
Molt bon dia. Temperatura més fresca i tramuntana que va de baixa.
Bon dia, què tal? Com esteu? És dilluns, a les 8 de matí d'avui dilluns, 6 d'octubre del 2025, i a Palafrugell ha sortit el sol fa només 9 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 15 graus i una humitat del 60%. Jo sóc en Joan Coll i ens estem una nova setmana del Supermatí, el programa informatiu dels matins de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també s'emet, com sempre, a Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Avui us explicarem en aquest supermatí que l'Oncotrail 2025 bat rècords amb més de 423.000 euros recaptats per la lluita contra el càncer, i aquí també que membres del Sindicat de Metges de Catalunya de l'Hospital de Palamós es sumen a la jornada de vaga estatal, i entre altres coses també que Begú aplicarà un nou sistema de pagament per la gestió dels residus a partir de l'1 de gener del 2026. A més, avui parlem amb Francesc Almagro, defensor del ciutadà de Palafrugell, qui ens explicarà la reunió que van tenir amb el delegat del govern a Girona per tractar els retards en les ajudes de dependència que viuen els municipis de la comarca d'aquí del Baix Empordà. I com cada dilluns, tancarem el supermatí parlant d'oci i tecnologia amb Martí Seguer. De seguida ho repassem tot. Abans, però, fem un cop d'ull als principals titulars d'aquest matí, diguem matí de dilluns, aquí al Baix Empordà. Carles, hola, bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Els nous treballadors reforçaran 25 oficines d'arreu del país, entre les quals hi ha la Bisbal d'Empordà i Palamós, amb l'objectiu de millorar la relació directa amb el teixit empresarial.
La Carla, que ens explicava que el Servei d'Ocupació de Catalunya incorporarà 50 tècnics professionals per captar més ofertes de feina. I en altres temes parlem de la Bisbal d'Empordà, que viurà aquest diumenge 5 d'octubre una nova edició d'Antic Ceràmica. Carla.
Enguany arriba el quart any i es consolida com un dels esdeveniments més destacats en el món del col·leccionisme i la ceràmica antiga. La trobada tindrà lloc als exteriors del Terracota Museu de 10 del matí a 2 del migdia.
Ferran Castelló, bon dia.
Hola, bon dia, Joan.
L'Oncotrail 2025 bat rècord amb més de 423.000 euros recaptats per la lluita contra el càncer.
Els diners es destinaran íntegrament a millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i a impulsar la recerca oncològica. La 12a edició ha reunit 343 equips i més de 3.000 participants.
Maria Alzina, bon dia.
Bon dia, Joan.
Begú aplicarà un nou sistema de pagament per la gestió de residus a partir de l'1 de gener del 2026.
Sí, és que els veïns pagaran en funció de la quantitat de deixalles que generen i també del nivell de reciclatge. El nou model, conegut com a pagament per generació, s'aplicarà a través d'una quota fixa i una altra de variable, segons l'ús real d'aquest servei. El cobrament es farà de manera trimestral amb un període de desfasament. L'objectiu és evitar dèficits i també incentivar així la reducció de residus.
I el 64% del territori català és forestal i només un terç es gestiona de manera planificada, Maria.
Sí, i és que els darrers anys també s'han incrementat els plans de gestió que apliquen els propietaris, però tot i així només es gestiona una tercera part del conjunt de boscos catalans, i la situació també afecta els de titularitat pública, amb els quals només el 37% estan planificats.
I parlem ara de Palafrugell, que atura noves obertures d'estètica, telefonia, cannabis i menjar ràpid al centre. Ferran.
La mesura, que durarà un any prorrogable 2, permetrà redactar un pla especial urbanístic amb l'objectiu de regular els usos comercials i preservar la diversitat del comerç local.
Marta Castany, bon dia.
Hola, bon dia.
Membres del Sindicat de Metges de Catalunya de l'Hospital de Palamós es sumen a la jornada de vaga estatal.
La resta de personal que s'ha sumat a la vaga ha marxat a Barcelona per sumar-se a la protesta davant la seu del Departament de Salut.
I la cantadora de la Bisbal d'Empordà, Chloe Riambau, es va proclamar el passat 23 de setembre guanyadora del Sona Nou 2025 en la final celebrada a Barcelona Maria.
I és que l'artista emergent que va passar pel Supermatí va convèncer el jurat amb una proposta que va combinar el pop d'autor, el jazz i l'indie pop d'arrel britànica i es va imposar a la resta de finalistes.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà, passen coses. Parlem avui d'Ada Colau, que aterra a Catalunya i denuncia el tracte denigrant d'Israel i que s'han violat tots els drets dels activistes de la flotilla. L'exalcaldessa de Barcelona ha carregat contra el segrest il·legal per part de les autoritats israelianes després de ser abordats en aigües internacionals. Per la seva banda, el regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi Corones, ha afirmat que Israel representa l'antidemocràcia i l'ha titllat d'estat feixista, corrupte i genocida. I comencen els controls de dermatosi nodular a les granges de vaques de l'Alt Empordà. Des del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació diuen que es garantirà la vacunació del boví a les zones afectades. Les restriccions des de la zona de control impliquen que no es poden moure els animals si no es perdur-los a l'escorxador. I mor Guillermo Fernández Vara, expresident extremeny als 66 anys. El polític socialista va ocupar la presidència d'Extremadura durant 3 legislatures i fa 2 anys el van operar d'un càncer d'estómac i s'havia apartat de la vida política pel seu estat de salut. I anem ara fins a França perquè Gisèle Pelicot torna avui als jutjats per l'apel·lació d'un dels condemnats per violar-la. En concret, Hussametin Dogan, que va ser condemnat a 9 anys de presó, és l'únic condemnat en el macrojudici per violació que ha portat l'apel·lació fins al final. Pelicot està citada com a testimoni i no té l'obligació legal d'assistir a totes les sessions, però ella ha decidit ser-hi. I acabem obrint plana musical, i és que els fans de La Gossa Sorda estan d'enhorabona perquè el grup del País Valencià va publicar un vídeo ahir a Instagram anunciant que tornen al joc 10 anys després de la seva separació, i on hi apareix també el cavall amb cap de gossa, logo característic de La Gossa Sorda. I anem a fer un cop d'ull a la previsió meteorològica d'aquest dilluns amb Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
Hola, Joan, bon dia.
Quin temps ens espera per aquesta setmana?
El temps aquesta setmana serà ben tranquil i plàcid. De fet, avui dilluns ja esperem que la tramuntana vagi de baixa. Déu-n'hi-do com han acabat bufant, sobretot la jornada d'ahir diumenge. Però bé, aquesta tramuntana, a mesura que avanci la jornada avui dilluns, anirà desapareixent amb una mar que anirà cada cop millorant progressivament. La temperatura ara mateix és més fresca que les últimes jornades. Tornem a tenir valors frescos i fins i tot freds a l'interior. Doncs bé, la temperatura anirà pujant aquesta setmana. Sobretot ho notarem dimarts i part de dimecres, amb uns dies que seran plenament assolellats durant moltes jornades, i vés a saber si al final de la setmana, de cara a divendres o dissabte, podem tenir més nuvolositat. Doncs en general esperem una setmana ben tranquil·la, ben pocs núvols i amb una temperatura força agradable.
Doncs seguirem aquesta setmana meteorològica aquí al Supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, que no pot ser d'una altra manera, perquè estarem pendents d'aquesta nuvolositat, de si augmenta o no a finals de setmana. Ara és hora del comentari del Supermatí d'aquest dilluns 6 d'octubre, del 2025. I avui el comentari ens el porta Marc Casanovas.
Cada dia, per motius de feina, travesso de nord a sud, i de sud a nord, l'Empordà, tant al baix com l'alt. Podria semblar un simple trajecte laboral, d'aquells que fem amb el cap ocupat i el cor absent, però amb el temps he descobert que aquest recorregut és un privilegi que em recorda constantment la sort immensa de viure en aquest racó de món. Mireu, hi ha matins que el sol s'alça sobre els arrossars de pals inundats i l'aigua es converteix en un autèntic mirall d'or. Altres dies, el castell de Montgrí sembla surar sobre un mar de boira, com si fos un far antic vigilant la plana. Els rius Fluvià i Ter, amb la fredor de l'hivern fumejant suaument, esdevenen realment poesia en moviment. I en el fons, els Pirineus nevats dibuixen un taló grandiós on s'amplien muntanyes i serres, l'Albera, el Prepirineu i els cims més alts que s'escampen cap al cel. Constantment en creuo amb tractors i pagesos, els veritables transformadors d'aquest paisatge. Homes i dones que treballen de sol a sol i que, massa sovint, són una espècie en extinció i que mai, 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 mai valorem prou. Sense ells, aquest mosaic empordanès no seria el mateix. El trajecte es fa dolç quan passo entre els camps de pomeres, de Torroella, Ullà, Sant Pere Pescador. A la primavera les flors anuncien la vida. A l'estiu les pomes van creixent a poc a poc. I quan arriba la collita, les Golden i l'Spring Lady omplen els camps de colors vius i apetibles. De tant en tant es veu algun cotxe parant al voral i una mà ràpida que furta un parell de pomes. Un gest fugit i gairebé innocent, però que també forma part de la vida tan empordanesa. Però l'Empordà no només es contempla, també l'hem de protegir. Tenim feina, projectes i pressa, però no ens podem permetre malmetre aquest tresor. El paisatge no és només una postal, és identitat, és arrel, és futur. Sense ell, també ens perdem una part de nosaltres. Mireu, cada vegada que veig el sol jugar amb l'aigua, la boira embolcallar el Montgrí, els pagesos sobre els tractors o les pomeres carregades de fruita, em prometo no oblidar-ho. Potser aquest és el veritable privilegi, que cada dia, entre la feina i la pressa, l'Empordà em recorda que visc en un dels llocs més bonics del món i que cuidar-lo no és un luxe, sinó un deure. Som-hi.
Doncs moltes gràcies, Marc, per aquest fantàstic comentari. Estarem tots d'acord, qui està a darrere d'aquest micro i també tots els oients, que l'Empordà, com diu Marc, és un dels llocs més bonics del món. Quan passen gairebé 12 minuts del punt de les 8 d'aquest matí de dilluns, és hora de l'entrevista. La setmana passada vam conèixer que els síndics i defensors del Baix Empordà alerten del col·lapse en les ajudes a la dependència i reclamen solucions a la Generalitat. En una reunió amb el delegat del govern a Girona van reclamar actuacions urgents per reduir els 269 dies de demora mitjana, molt per sobre dels 90 dies que marca la llei. I per parlar-ne d'aquest tema i també d'aquesta reunió ens acompanya avui Francesc Almagro, defensor del ciutadà de Palafrugell, a qui agraïm que ens acompanyi una estona avui al supermatí d'aquí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell. Bon dia, Francesc.
Bon dia a tothom.
A grans trets, quina és la situació de la comarca pel que fa a les ajudes de dependència?
A grans trets, la situació és dolenta, és molt dolenta. Les ajudes a la dependència estan col·lapsades des de fa molt temps, en general a tot Catalunya. Per tant, hauríem de dir, bueno, estem dintre de la normalitat i mai podem considerar un retras tan gran a tot Catalunya, la podem considerar normal. Però a les comarques gironines, especialment, el retras és molt i molt i molt superior a la de la resta de Catalunya. Això és el que ens va alarmar.
És una situació que fa temps ja que està així o que s'ha agreujat en els últims mesos?
No, pràcticament des del seu inici, diguem, es va anar col·lapsant a poc a poc fins a arribar a la situació actual. És una situació complicada i complexa per diferents motius, però la realitat és que per allò que es va crear la llei, doncs no funciona, perquè la llei es va crear per ajudar a les persones dependents i ens trobem amb la circumstància extrema, però diguem que es dona sovint, que la persona mor sense haver rebut l'ajuda a la dependència.
Quins motius trobeu? Quins arguments trobeu perquè la situació sigui així a les comarques, principalment al Baix Empordà, però també comarques d'aquesta zona?
Aviam, jo no sóc un expert en tot aquest procediment. Jo, com a defensor del ciutadà, el que rebo són les queixes de ciutadans que fa mesos que esperen i que no se'n surten. Parlo amb serveis socials de Palafrugell, que he de dir que els serveis socials de Palafrugell són uns serveis socials importants, relativament, diguem, comparant-los amb els altres ajuntaments, són uns serveis socials que funcionen i funcionen bé, i malgrat això de que els serveis socials funcionen bé, ells mateixos, quan jo m'interesso pel tema, doncs ens diuen que el sistema no funciona, que està col·lapsat, i són moltes i variades les circumstàncies que fan que això no funcioni.
Cada cop hi ha més demanda d'ajudes de dependència aquí a la comarca?
No ho sé, no tinc aquesta dada. M'inclino a pensar que sí, que malgrat que l'ajuda no acaba d'arribar, com que és un recurs que té la gent, i el tema de la dependència, penseu que un dels factors de la dependència és la pròpia vellesa, m'inclino a creure, quasi diria que sí, que cada vegada va en augment aquest tipus de peticions.
Des de la ciutadania, perdó, què us diuen? Us venen desesperats.
Evidentment. La ciutadania, per això hem acudit al servei de la Generalitat per parlar amb el delegat, perquè la ciutadania venen ja no preocupats, venen angoixats, perquè les situacions de dependència són molt greus. Quan una persona necessita que una altra l'ajudi, són dues persones que reben les conseqüències. La propi persona que necessita d'aquesta ajuda i el cuidador. Per tant, la gent ho necessita urgentment. La llei ajuda molt i dona recursos, també econòmics. Per tant, diguem, la gent els necessita desesperadament i la gent té un temps d'espera normal, de tràmits, però quan l'ajuda s'allarga més d'un any, any i mig, això es fa injustificable.
Com va anar la reunió amb el delegat del govern a Girona?
La reunió va anar bé, perquè ens va atendre bé. Quan els quatre síndics vam demanar l'entrevista, ens la va concedir immediatament. Vam trobar que el delegat és una persona que coneix bé la llei. No hem d'oblidar que també és alcalde d'una població, que inclús en aquella població també tenen un geriàtric, per tant, coneix bé la llei i coneix bé la situació. Va ser empàtic amb nosaltres, pròxim, i ens va agradar perquè tot allò que li vàrem dir, tot allò que li vam reclamar, va estar d'acord. I va qualificar la situació d'injustificable i de no haver-hi excuses. Va dir que la situació era absolutament lamentable. Per tant, diguem, el fet de que una persona, diguem, que té poder i que coneix el tema, ens doni la raó, doncs això diu que no anem equivocats i que no anem a demanar qualsevol cosa, sinó que és una realitat de país. A continuació, el delegat li vam demanar què pensava fer per solucionar aquest tema i ens va dir que, com que el tema és tan greu i tan important, que s'han fet d'aquesta situació, s'ha fet un problema de govern, que el volen solucionar i que han començat a buscar sistemes per solucionar-ho. Un dels temes és que ja estan contractant més persones, perquè diuen que falten mans. Diu que estan revisant tots els circuits interns per agilitzar, perquè el tràmit sigui molt més àgil, que els expedients no hagin d'anar i tornar a venir i tornar a anar, sinó que el tràmit ha de ser molt, molt més ràpid, que s'estan plantejant situacions novedoses per resoldre tot aquest tap d'expedients, i ens va dir que treballa amb la idea de que per l'estiu que ve aquest tap hagi desaparegut i a partir de l'estiu que ve puguin fer les resolucions amb els 3 mesos que marca la llei. Si això fos així, perquè ho ha dit-ho convençut i nosaltres tenim tota l'esperança que sigui així, si això és així, notarem un canvi brutal. Altra cosa és que es compleixin aquestes promeses, que les coses vagin endavant i que realment es trobin aquestes solucions. Ell és un bon coneixedor i ens va concretar coses que ens va fer pensar que potser veurem un canvi, estem desitjosos, i no nosaltres, sinó sobretot la gent que té aquest problema.
Has comentat que el delegat us va dir que és una situació injustificable, però dins de les possibles justificacions que va donar ell, es va centrar en la falta de personal?
No. Tenim altres situacions amb altres administracions que sí que ens ho han dit clarament. Avanço per dir que tenim demanada també una reunió als quatre síndics i defensors amb el subdelegat del govern per tot el tema de l'atur, d'estrangeria. Aquests, abans de reunir-nos, ja sabem que aquests sí que aleguen un problema de personal. perquè tenen un problema greu amb aquest tema de personal. El cas del, del delegat de la Generalitat, el senyor Xavier Guitart, va dir que tenen, li fan falta persones, va dir que ja els estaven contractant, però no es va centrar en això. Ell creu que és molt important agilitzar els tràmits interns, que és una mica el que els propis serveis socials dels diferents ajuntaments els hi diuen. I ell, com a alcalde, és coneixedor. És a dir, aquests tràmits es fan molt i molt complexos, i del que es tracta és d'agilitzar.
Vau sortir contents de la reunió?
Vam sortir esperançats, més que contents, esperançats. Ens va dir que hi ha, que ell està convençut que hi ha maneres de trencar aquest tap, i per tant això es fa estar esperançats. També és veritat que sovint el temps es dilata, aquestes promeses, diguem, d'una actuació a mig termini s'allarguen, i llavors causa amb la decepció. Però sí, els quatre síndics vam sortir esperançats.
I confieu que les paraules del delegat es puguin transformar en mesures reals?
Bueno, la paraula confiança, particularment puc estar confiat, perquè el delegat em va causar molt bona sensació, no el tenia, però deixem-ho aquí. Ojalà que es compleixi, i ojalà que vagi bé en favor de tots els ciutadans que l'esperen.
No sé si ja vol tenir la sensació que no depèn només d'ell, que ell pot tenir molt bona voluntat, però que potser al final no, si fos per decisió pròpia sí que s'hauria arreglat ja aquest tema.
Bueno, aquest és un problema. Amb la política passa això, quan parles amb les persones, ja sigui un regidor, ja sigui un alcalde, ja sigui un diputat, doncs quan parles directament amb ell, pues, no dubtes mai de la voluntat de treballar i de fer les coses. Quan les coses es posen en comú, sovint la manca de recursos, sovint les prioritats, aquí ja intervenen molts factors que fan que la cosa es dilueixi, que aquella voluntat expressada per aquell polític doncs es vegi diluïda. Nosaltres, com que va fer, diguem, de la dèria de la dependència, va fer una qüestió de govern, i a més és que no és un problema de Girona. Sempre dic que a Girona tenim un problema més greu, perquè la diferència és brutal, però si fos només un problema de Girona, estaria convençut de que té una solució més ràpida. El problema és que és un problema general. Ell no es va parlar ni de recursos, perquè crec que tota aquesta problemàtica d'aquest allargament amb la concessió és tot un tràmit abans. És a dir, quan una vegada te fan la resolució, diguem, la prestació t'arriba de seguida. Per tant, jo crec que la llei deu estar prou dotada econòmicament. El problema és que no s'arriba en aquesta resolució. És a dir, el papereig és tan llarg i l'expedient fa tantes anades i vingudes que el problema no se suscita a l'hora de pagar, sinó que se suscita abans. Una vegada diuen, sí, aquest senyor disposa o ha de disposar d'aquesta ajuda determinada, o ha de disposar d'un llit amb un geriàtric, el recurs és ràpid. Sobretot si és l'ajuda econòmica, si el recurs és un geriàtric, aquí tornem a estar amb una altra cua d'espera per si hi ha llits o no hi ha llits, diguem, disponibles.
Entenc que la vostra demanda principal sí que va ser la reducció temporal de la resolució d'aquestes ajudes, siguin o no només econòmiques, però també hi ha una demanda de facilitar aquestes ajudes, com comentava vostè ara, reduir la paperassa, reduir els tràmits administratius. Entenc que també és una de les altres demandes vostres.
Sí, és que va unit. Una cosa comporta l'altra. El que no va unit és la disposició del recurs, sobretot quan s'ha de disposar de llits amb geriàtrics. Tot el que són centres de dia, una assistència domiciliària, tot això va bastant bé, perquè els ajuntaments ja tenen, no diré prou dotació, perquè sempre és poca, però en tenen i se'n surten. Quan són llits de geriàtric, doncs aquí sí que hi ha també una altra cua d'espera, perquè, diguem, els geriàtrics necessiten de financiació, i normalment, diguem, tenen una part d'un llit que podríem dir privat, que la gent s'ho paga, i l'altre concertat. Llavors aquí han de fer jocs i equilibris, però jo diria que, vaja, amb tota seguretat, que el problema està sempre amb l'inici de l'expedient. Quan se resol i hi ha un informe que diu que necessita un recurs determinat, uns, els econòmics o els ajudes assistencials, que depenen molt de serveis socials de l'Ajuntament, van amb certa rapidesa, i llavors sí que el tema de geriatria triga una mica més, però també tenen sortida.
No sé si teniu unes demandes mínimes i unes demandes ideals, podríem dir, que dins del paquet de millores o això, demandes que sol·liciteu al govern, si hi ha uns mínims que entenc que són el compliment de la llei?
Efectivament. A més, és que la llei està, si hem de ser sincers, jo no la conec, allò, fil per randa, la llei, però la llei està prou ben redactada i equilibrada com perquè funcioni. Si una persona necessita una ajuda a la dependència i la sol·licita i rep una resolució dintre dels 3 mesos, que és el que diu la llei, això està molt bé. Això està molt bé, perquè qualsevol família amb un problema de dependència, 3 mesos els pot entomar i se'n surten. El problema és quan no es compleix la llei, per tot el que dèiem abans, i ens anem a períodes absolutament desmesurats. És que és una desmesura. Jo, tot Catalunya es troba igual, però deixeu-me que faci èmfasi amb Girona, perquè és que es dona una circumstància, és que som la cua de tot Catalunya. És que quan parlem del temps de resolució, que haurien de ser els 90 dies que marca la llei, l'última dada que tenim del propi departament, que és del mes de maig, és que Girona ho divideixen en 2 zones, Girona sud i litoral, i Girona centre, occidental. Nosaltres a litoral som els últims. A davant dels 3 mesos que diu la llei, aquesta estadística diu que nosaltres estem a 269 dies. Clar, 269 dies, a grosso modo, són 9 mesos. 9 mesos més tràmits anteriors i posteriors que s'han de donar. Per això ens anem amb un compàs d'espera de més de l'any. Si ho comparem amb altres zones, doncs, bueno, veiem que hi ha de tot a Catalunya. Dius, bueno, aviam, amb quina zona ho podem comparar-ho? Busco zones que siguin més o menys semblants a la nostra zona pel seu dinamisme econòmic, pel nombre d'habitants, per tot això, no? Si parlem, per exemple, del Vallès Occidental, esclar, és que la resolució del Vallès Occidental està a 80 dies. Està dintre de la llei. Clar, uns 80 dies i els altres 9 mesos. Hi ha una variació tremenda. Si ho comparem amb Lleida, per exemple, diu que tenen una mitjana de 121 dies. 121 dies, aviam, serien 4 mesos. Ja passa també del que diu la llei, però al costat nostre és que estem a més del doble. Si parlem del Vallès Oriental, ens trobem amb la mateixa història. El Vallès Oriental està a 135 dies. Per tant, diem, nosaltres els síndics ens alarmem perquè dintre de la nostra feina és habitual que vingui gent queixant-se perquè no rep aquesta ajuda. Parlem amb serveis socials ratifiquen que hi ha un tap tremendo i ens alarmem quan tenim a mans aquesta informació de la pròpia Generalitat que ens deixa a la cua. Una de les coses que li vam dir al delegat va ser que havíem fet de dolent els gironins per mereixer aquest càstig, i evidentment és quan ens va dir, doncs, que era del tot injustificable i que estan en vies de solució. Esperem, desitgem i tenim tota l'esperança en que sigui així, però el temps ho dirà.
Esperem que sigui així, però en cas que no sigui així, en cas que arribem a l'estiu del 2026 i no veieu reflectides aquestes promeses que hauran fet des del govern, us plantegeu altres accions jurídiques, fins i tot, per incompliment de la llei?
Hi ha aquella frase que ara últimament es diu molt, es diu, quan arribem en aquell tros del riu mirarem si passem el pont o no, no? Ja veurem. He de recordar que la nostra activitat com a síndics i defensors són defensar els drets dels ciutadans. Això és un dret, però nosaltres no tenim un poder executiu. Per tant, nosaltres, el nostre paper és, a davant d'aquestes situacions de vulneració de drets, anar a les autoritats, ja siguin les locals, ja siguin les autonòmiques o els que competeixi, dir-ho. També he de dir que nosaltres som competents amb el tema del tracte de ciutadans entre ajuntament. Aquesta acció nostra, de fet, no ens competeix. Però entre els defensors, diguem que quan un tema no ens competeix, diguem que sí que ens incumbeix. I per tant nosaltres fem aquestes actuacions no per competència, sinó per incumbència. Pensem que algú ha de dir-ho, algú ha d'aixecar la mà i ha de dir: senyors, aquí està passant algú molt seriós. Si no, a vegades sembla que aquests temes queden de forma interioritzada entre una baralla entre l'Ajuntament i el departament determinat i no veu la llum. Nosaltres el que volem és precisament que vegi la llum per dir: tenim un problema i administració s'ha d'actuar. El fet de que actuem els quatre síndics, jo crec que és molt important, perquè de síndics i defensors a tot Espanya hi ha molt pocs. A Catalunya hi ha més, però molt pocs també. I aquí, afortunadament, es dona la circumstància que en una comarca com aquesta n'hi ha quatre. I es dona la circumstància que dels quatre ajuntaments, tots quatre tenim l'alcaldia, el govern, tenen color polític diferent. I això ens va molt bé, perquè això, diem, demostra o posa evident que les nostres actuacions no tenen color polític, que les nostres actuacions és sempre en defensa dels drets dels ciutadans, dels drets de tothom i especialment dels més dèbils i dels que més ho necessiten.
Doncs Francesc Almagro, defensor del ciutadà d'aquí de Palafrugell, moltes gràcies per acompanyar-nos avui al matí d'aquest dilluns del supermatí d'aquí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell per explicar-nos una mica més aquesta situació que viuen les comarques gironines i més especialment el Baix Empordà. Moltes gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres, perquè em doneu veu i fem possible, doncs, que això arribi a molts ciutadans que segurament agrairan aquest petit espai.
Moltes gràcies. Quan passen 2 minuts de 8:45 d'aquest matí de dilluns, és hora d'ampliar les notícies informatives d'aquest dilluns 6 d'octubre del 2025. Comencem parlant del Servei d'Ocupació de Catalunya, que incorporarà 50 tècnics professionals per captar més ofertes de feina. Els nous treballadors reforçaran 25 oficines d'arreu del país, entre les quals hi ha la Bisbal d'Empordà i Palamós, amb l'objectiu de millorar la relació directa amb el teixit empresarial. Carla Saló.
La mesura, presentada pel conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, vol intensificar el contacte amb les empreses per saber quines necessitats tenen i facilitar la incorporació de persones aturades. Segons el departament, es preveu arribar a prop de 30.000 empreses cada any. Aquesta actuació forma part d'un pla millora de la intermediació laboral impulsat pel Servei d'Ocupació de Catalunya. El projecte es desplegarà per fases i pretén consolidar el servei com un agent clau per connectar empreses i demandants de feina. Les noves incorporacions distribuiran per oficines de Barcelona, Mataró, Badalona, Ripollet, Gavà, Sant Boi de Llobregat, Terrassa, Sant Cugat del Vallès, l'Anoia, Manresa, Vic, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Figueres, Olot, Lleida, Tàrrega, Balaguer, Reus, Valls del Vendrell, Amposta, Tortosa, a més de les dues del Baix Empordà.
I la Bisbal d'Empordà viurà aquest diumenge 5 d'octubre una nova edició de l'antic... ha viscut, millor dit, aquest diumenge 5 d'octubre una nova edició de l'antic ceràmica que arriba al quart any i es consolida com un dels esdeveniments més destacats en el món del col·leccionisme i la ceràmica antiga. La trobada va tenir lloc ahir als exteriors del Terracota Museu de 10 del matí a 2 del migdia. Carla.
El certamen reuneix peces de totes les èpoques i tipologies, des de terrissa i pisa fins a ceràmica artística i decorativa, procedents d'arreu de Catalunya i de la península Ibèrica, amb una presència destacada de les comarques gironines. El programa inclou propostes per a tots els públics, des de les portes obertes al museu fins a un taller familiar per crear safates en forma de teula a càrrec de l'Associació de Ceramistes de la Bisbal. També s'hi presentaran estudis especialitzats i hi haurà sales d'exposició, venda i intercanvi de peces. Amb aquesta quarta edició, Antic Ceràmica reafirma la Bisbal d'Empordà com a punt de trobada imprescindible per a col·leccionistes, investigadors i amants de la ceràmica antiga, oferint alhora activitats divulgatives i culturals per al públic general.
I parlem ara de l'Oncotrail 2025, que ha aconseguit una recaptació rècord de 423.056 euros i amb tots aquests fons es destinaran íntegrament a millorar la vida dels malalts de càncer i les seves famílies, així com a finançar la recerca oncològica a Girona. Ferran Castelló.
La 12a edició de la Trail Solidària, organitzada per la Fundació Encolliga Girona amb el suport de l'agrupació excursionista i el Club Atlètic Palafrugell, ha reunit 343 equips i 3.029 participants. La cursa, amb sortida des de la plaça de Can Màrio de Palafrugell, ha proposat el repte de completar 100 quilòmetres dividits en 10 trams, corrent o caminant per relleus. Aquests són alguns dels millors moments amb les principals declaracions a l'arribada.
Aquestes primeres 12 hores tot està anant rodó, tot està anant bé, no tenim incidències, el qual és bo. I sempre la gran preocupació nostra és que no hi hagin accidents.
Si és com l'any passat, vam acabar aproximadament entre les 11 i les 12 del migdia. O sigui, creuem els dits perquè sigui una bona nit, que no hi hagi cap incidència i que tots els equips puguin anar arribant en mica com és habitual en el Cotrall, i sobre aquesta hora, de dir 11 o 12, a veure si podem acabar la jornada.
I llavors aquesta última setmana sí que ja és a tope. Eh? I llavors dimarts, dimecres, bum, 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 bum.
És una d'aquelles setmanes de bogeria.
Sí, que com acabes dius, hem acabat. No sé si ho he fet bé o no, però és igual, hem acabat.
Aquesta cursa doncs, ha crescut molt i també ha crescut el nombre d'ambulàncies, policia, protecció civil, ADFs, doncs, tot això. Al créixer tant, ha d'haver-hi un centre on es centralitza tot i on s'organitza.
Amb la voluntat d'ajudar el màxim possible a tota l'organització, fan una feina tan i tan maca que és posar-nos a disposició d'ells. Jo crec que és l'objectiu que tenim. I llavors, contents de ser la seu any rere any d'aquesta cursa, que ells quedin contents amb nosaltres i que aquest sigui el seu punt de sortida i d'arribada.
I avui jo sóc feliç perquè veure tanta gent de Palafrugell, molts equips, un equip de l'Ajuntament, i veure tanta gent de la comarca i de gent de fora de la comarca aquí a Palafrugell, això és solidari, això és fantàstic. Ara el pavelló, ple de gent menjant, és que no, això no té preu, és un dels dies més macos.
Ayudamos a los deportistas que terminan la carrera y limpiamos los músculos porque tienen toxinas en los músculos y puede doler, pues relajamos la musculatura para que mañana sea más fácil de caminar, para que la gente se siente bien.
El director de l'Oncotrail, Lluís Comet, destaca que l'esdeveniment és molt més que una cursa i que és un repte col·lectiu que uneix esport, esforç i solidaritat. La presidenta de la Fundació Encolliga Girona, Paqui Badosa, subratlla que la recaptació es traduirà en serveis essencials per als pacients i en noves oportunitats de recerca.
De fet, el 70% d'aquests fons es destinaran a cobrir necessitats dels hospitals gironins, com la renovació de material per a sales de quimioteràpia i plantes d'hospitalització, i a finançar projectes de recerca impulsats per l'IDIPGI i l'ICO Girona.
I el 30% restant permetrà mantenir els serveis assistencials de l'entitat, com el suport psicològic, la fisioteràpia a domicili, la rehabilitació cognitiva o l'estètica oncològica. En l'àmbit esportiu, l'equip Quetzal Sportwear, amb el dorsal 241, han estat els primers a completar el recorregut amb un temps de 9 hores i 22 minuts. El segon classificat ha estat l'equip Miquelets, que ha arribat a la meta després de 9 hores i 51 minuts. Els equips restants van continuar arribant fins diumenge al migdia, quan es va tancar el cronometratge.
Parlem ara de Begur, que aplicarà un nou sistema de pagament per la gestió de residus a partir de l'1 de gener del 2026. Els veïns pagaran en funció de la quantitat de deixalles generades i del nivell de reciclatge. El nou model, conegut com a pagament per generació, s'aplicarà a través d'una quota fixa i una de variable, segons l'ús real del servei. El cobrament es farà cada trimestre en període de desfasament i l'objectiu és evitar dèficits i incentivar així la reducció dels residus. Maria Alzina.
Aquest canvi forma part de les ordenances fiscals aprovades per l'Ajuntament en el ple del passat 30 de setembre. El conjunt d'aquestes mesures vol actualitzar les taxes, els costos reals del servei i adaptar-se a la normativa vigent en aquesta darrera llei en la qual es demana que no hi hagi pèrdues en el servei de recollida d'escombraries. Entre les novetats hi ha la nova taxa de 20 20 euros per l'emissió de la carta de colors, un document tècnic necessari per pintar façanes segons la normativa municipal, i també es declaren gratuïts els atestats policials d'accidents i s'elimina la taxa per declaració de responsable d'activitat. Pel que fa al servei de retirada de vehicles, la tarifa passa de 110 a 140 euros, ajustant-se al cost real del servei. A més, l'ocupació de la via pública es calcularà per dies complets o fraccions de 24 hores segons els metres ocupats. En l'àmbit d'aparcaments municipals s'afegeixen dos nous espais de rotació, el Josep Neres i el Vinya 2. Tindran un preu diari de 3 euros per als ciutadans de Begur i Esclanya, però es manté la gratuïtat per als veïns que estiguin al corrent del pagament dels impostos de circulació i per residents amb abonament. També es preveu una hora gratuïta d'aparcaments amb el nucli urbà durant tot el dia i s'entreguen els tiquets sense cost a l'Associació de Comerciants de Begur.
I el 64% del territori català és forestal i només un terç es gestiona de manera planificada. Els darrers anys han incrementat els plans de gestió que s'apliquen als propietaris, però així tot només es gestiona una tercera part del conjunt de boscos. I la situació també afecta els de titularitat pública, ja que només el 37% estan planificats, Maria.
I és que segons el catedràtic d'Enginyeria Forestal de la Universitat de Lleida, Víctor Resco, gairebé la meitat del territori està cobert per boscos molt densos, xifra que considera un rècord històric. Resco alerta que aquesta situació incrementa la quantitat de combustible disponible per al foc i a la vegada redueix l'aigua perquè la vegetació densa n'absorbeix molta més. A més, adverteix que la biodiversitat es veu afectada quan el bosc es tanca massa.
Clar, ara, a Catalunya, ara mateix, la superfície de boscos tancats és de gairebé la meitat del territori, és el 47%. Aleshores, si mirem les dades que ens indiquen els estudis paleo, els estudis que miren el que ha passat en els últims centenars de milers d'anys, els que ens diuen és que estem en valors rècord. O sigui, durant els últims 100.000 anys mai no hem tingut una superfície de boscos tancats major que l'actual. Aleshores, evidentment, això suposa una sèrie d'oportunitats, però també una sèrie de reptes. D'una banda, aquests boscos s'han de gestionar, perquè si no, si els deixem de la mà de Déu, si els deixem sense gestionar, això el que ens implica és que tenim més combustible, per tant tenim més incendis.
Les dades del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació mostren que la superfície forestal ha crescut en les darreres dècades, ocupant actualment més del 60% del territori, mentre que les zones de cultiu, especialment les de secà, han retrocedit de forma clara. Aquest canvi d'usos ha anat en detriment de la gestió forestal, agreujat per la manca de planificació. Actualment, un 70% dels boscos no tenen cap pla de gestió aprovat, segons dades de l'Observatori Forestal Català. En els boscos privats, que representen 3/4 parts de la superfície forestal, només un terç està planificat, una situació que dificulta qualsevol actuació coordinada. A més, la propietat dels boscos està molt fragmentada amb més de 260.000 propietaris privats, amb moltes finques petites i amb poca capacitat de gestió individual. Jordi Terrades, director de la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals, assegura que cal ajudar els petits propietaris a agrupar-se i impulsar una gestió conjunta. Ell mateix reconeix que el principal fre és la manca de rendibilitat a causa dels costos. Per aquest motiu demana més ajudes públiques i incentius fiscals, com ara eliminar l'impost sobre el valor afegit en treballs de prevenció d'incendi. També Clara Santamaria, presidenta de l'Associació Dones de Bosc, lamenta que els ajuts siguin molt limitats i que l'administració no inverteixi prou en la gestió del sotabosc. Els experts coincideixen que sense mosaic forestal ni diversitat d'espais com camps o pastures i amb la proliferació de zones sense camins ni accés, els bombers tenen moltes més dificultats per actuar en cas d'incendi. A més, adverteixen que amb el canvi climàtic els incendis acabaran arribant a zones del Pirineu i del litoral, on ara encara són menys freqüents, i reclamen plans de prevenció més ambiciosos.
I els nous serveis d'estètica, establiments de telefonia, comerços de productes derivats del cànnabis i restauració ràpida no es podran obrir, de moment, al centre de Palafrugell. El Pla Municipal ha aprovat suspendre l'atorgament de llicències i comunicacions per a les activitats en el marc de la redacció d'un pla especial urbanístic dels usos comercials, Ferran.
La mesura tindrà una durada inicial d'un any i es podrà prorrogar fins a dos. L'objectiu és preservar la vitalitat i la diversitat del comerç local i evitar una concentració de negocis que puguin desvirtuar el model comercial del centre. Són declaracions de l'alcaldessa Laura Millán al ple del mes de setembre.
L'instrument que ens dona més garanties en quant a planejament i en part jurídic és un pla especial urbanístic per la regulació dels usos en sòl urbà. Per tal de poder garantir aquesta tramitació d'aquest instrument, i havent-se fet un estudi exhaustiu de les activitats al municipi amb la planta carrer que vam presentar a través de la guia urbana, ens ha permès doncs, poder tenir en compte totes les activitats a la zona centre i les dinàmiques en l'entorn proper.
L'àmbit de la suspensió inclou l'entorn de Plaça Nova i carrers adjacents. Concretament seran els carrers de Torres i Junama, Begú, Garriga, Tarongeta, Lluna, Sagunt, Barris i Buixó, Picasso, Botines i de la Caritat, i les places del Camp d'Emprats i de l'11 de setembre.
Com a finalitat principal, la de la regulació entre l'activitat d'un establiment i el seu emplaçament per tal d'influir, preservar i millorar la qualitat ambiental de l'espai públic i del carrer, entès com un escenari de convivència veïnal i d'expressió política i cultural de la nostra ciutadania.
Segons el govern, la voluntat és millorar la qualitat ambiental i consolidar el centre com un espai viu i divers. La suspensió ha entrat en vigor després de la publicació al butlletí oficial de la província.
I membres del Sindicat de Metges de Catalunya de l'Hospital de Palamós es sumen a la jornada de vaga estatal. La resta de personal que es va sumar a la vaga ha marxat a Barcelona per sumar-se a la protesta davant la seu del Departament de Salut. Marta Castany.
Diversos membres de Metges de Catalunya de l'Hospital de Palamós van sumar-se aquest divendres al matí a la jornada de vaga estatal amb una concentració a l'entrada d'aquest centre hospitalari. A primera hora del matí van ser una vintena de professionals els que van reunir-se en aquesta zona de l'hospital per llegir un manifest per demanar millores en el sector. La resta de personal que va sumar-se a la vaga va marxar a Barcelona per sumar-se a la protesta davant la seu del Departament de Salut. La jornada de vaga, que afecta l'atenció primària i hospitalària, va començar a les 8 del matí d'aquest divendres i va allargar-se fins a les 8 del matí de dissabte. El delegat sindical de Metges de Catalunya a l'Hospital de Palamós, David Gràcia, explica que volen donar resposta a l'avantprojecte de llei del nou Estatut Marc que el Ministeri de Sanitat vol aprovar. Apunta que la classe mèdica queda greument perjudicada i veu com minven els seus drets. Per això reclamen, entre altres, que se'ls reconegui la categoria professional, la reducció de la jornada laboral i assegurar que els actes assistencials siguin millors. David Gràcia explica que si no s'escolten les reivindicacions que es fan des de Metges de Catalunya, la intenció és organitzar més jornades de vaga o fer algun tipus de mobilització amb altres sindicats. Tampoc descarten l'opció de promoure una vaga indefinida en el sector.
I acabem aquest repàs informatiu d'avui dilluns parlant de la cantautora Chloe Riembau de la Bisbal d'Empordà, que es va proclamar el passat 23 de setembre guanyadora del Sona Nou 2025 en la final celebrada a Barcelona. L'artista emergent va convèncer el jurat amb una proposta que combina pop d'autor, jazz i indie pop d'arrel britànica i es va imposar així als altres finalistes, Maria.
En una entrevista al Supermatí, Riembau es va mostrar molt contenta per haver aconseguit aquest guardó. De fet, la bisbalenca reconeix que tot i confiar molt en el seu potencial i en la proposta que portava, veure la qualitat dels altres participants la va fer dubtar sobre si podria guanyar. Per emportar-se el guardó, Riembau va fer un primer concert a la Sala Mirona de Salt i una actuació posterior al Molino a Barcelona abans de passar a la final de la Mercè. La cantautora bisbalenca afegeix que, a més, també va haver de dur a terme altres activitats relacionades amb la música per passar a la final.
El primer era un concert, en aquest cas a mi em va tocar fer-lo a Sala la Mirona. Després, si passaves, vam haver de fer un concert al Molino, a Barcelona. I entre això, doncs, havies de musicar un poema, havies de fer un tema, de dir-lo en català, llavors, una mica això. I la final sí que ja era la Mercè.
El premi principal que ha rebut Riembau inclou l'enregistrament de l'edició digital d'un disc als Estudis Camaleó de Tordera, la gravació d'un videoclip produït per TV3, la signatura d'un contracte discogràfic, una campanya de promoció i també una gira de concerts remunerats. La cantautora el rep com una gran oportunitat i es mostra moltes ganes de gaudir del premi. Els concerts on actuarà Riembau són festivals com l'Acústica de Figueres, el Mercat de Música Viva de Vic, la FMI de Vilaseca, les Festes de Santa Tecla i de la Mercè, el Capsa Musical Festival de Tarragona i la gran final del Sona Nou del 2026.
I com cada dilluns acabem el Supermatí parlant d'oci i tecnologia amb Martí Seguer. Què tal, bon dia?
Hola, molt bon dia.
Comencem parlant del navegador web Comet, de Perplexity, que ja està disponible de manera gratuïta per a qualsevol usuari.
Doncs sí, Perplexity ha obert a tots els usuaris el seu navegador web Comet, una eina que combina la navegació tradicional amb funcionalitats pròpies d'una intel·ligència artificial generativa. Fins ara només hi tenia accés als subscriptors dels plans de pagament, però des d'aquesta setmana qualsevol persona pot fer-ne ús de forma gratuïta. Comet es presenta com una alternativa als navegadors clàssics, al Chrome, a l'Edge, amb una proposta basada en cerques capaces de prendre decisions i dur a terme accions de manera autònoma. L'objectiu és simplificar moltes de les accions habituals que fem a la xarxa, des de resumir pàgines web fins a enviar correus o programar cites al calendari sense que calgui fer-ho manualment. Aquest navegador es pot configurar com a predeterminat i és compatible amb extensions marcadors i ajustaments personalitzats. També ofereix cerques ràpides de manera que trobem directament la font original de les dades, cosa que ha estat un punt clau en la proposta que ens fa Perplexity. Ara bé, les funcions més avançades, com la investigació profunda, encara requereixen d'una subscripció. A més, Perplexity ha llançat una nova modalitat anomenada Comet Plus, que inclou accés a notícies seleccionades de mitjans com la CNN, la Le Monde, el Washington Post o Fortune. Aquestes opcions estan disponibles per a subscriptors dels plans Pro i Max o bé per subscriptors específics que paguen uns $5 mensuals. Un altre aspecte també és que Comet incorpora un assistent d'IA integrat que l'acompanya a l'usuari durant aquesta navegació i no es limita només a respondre preguntes com fan altres navegadors amb IA, sinó que també inclou funcions com un assistent de veu i una interfície amb widgets, amb rellotge, amb informació de la borsa, meteorologia... Bé, tot plegat s'emmarca en una nova generació de navegadors que aposten per integrar assistents d'intel·ligència artificial de manera directa amb l'experiència de l'usuari de navegació.
Aviat, només pensant en el que vols buscar, ja tindràs un navegador que et busqui...
Quasi, quasi.
Això és una mica Black Mirror, eh?
Bueno, és una mica la idea que... És una mica el que persegueixen, eh?
Arribar a un món de Black Mirror, esperem que no acabi d'així ser així del tot. Seguim amb més intel·ligència artificial perquè OpenAI ha presentat Sora 2, una app per crear vídeos.
Sí. Doncs sí, OpenAI ha fet públic Sora 2, un model que permet generar vídeo de manera senzilla a partir d'un text escrit. Aquesta aplicació es pot considerar l'equivalent al ChatGPT, però en l'àmbit de vídeo, i tot i que només fa pocs dies que està disponible, ja s'ha situat entre les aplicacions més descarregades. Sora 2 es presenta com una app gratuïta i fàcil d'utilitzar. L'usuari només ha d'escriure el que vol veure i el sistema genera un vídeo amb imatges en moviment, so i gran nivell de detall. L'app té un funcionament similar a TikTok, amb un feed on es poden veure també els vídeos d'altres usuaris. També els pots marcar com a preferits o fer-ne remescles i noves versions. Una de les funcions més destacades són els cameos, que permeten als usuaris pujar imatges i enregistrar la veu d'un mateix per convertir-se en els protagonistes d'aquests vídeos. Per fer servir aquesta opció, però cal verificar la identitat per evitar suplantacions i coses estranyes. L'algoritme de recomanació també s'ha dissenyat per fomentar la creació de contingut i no només el consum. També s'ha tingut en compte, per tant, aquests efectes addictius que pot tenir o que tindrà aquesta aplicació, i també s'ha posat l'accent a la interacció entre amics. L'accés a Sora és per invitació de moment i també de moment només és disponible a Canadà i als Estats Units, però ja ens han arribat per les xarxes socials moltíssims vídeos i demostracions de com funciona. A nivell tècnic, Sora 2 incorpora millores importants respecte a versions anteriors. El realisme del vídeo ha augmentat, especialment en el comportament físic dels objectes. Abans deformava les mans, feia coses estranyes amb extremitats, diguéssim. I també ha millorat coses com la il·luminació i els efectes sonors. També es poden generar vídeos de fins a 20 segons amb diàleg i guions personalitzats. Bé, doncs tot això a poc a poc va avançant i està en una fase inicial, però l'impacte d'aquest model es va deixant notar ràpidament a xarxes socials, on ja circulen, això com et deia, molts vídeos d'aquesta intel·ligència artificial, dels Sora 2.
La intenció és que arribi a Europa, entenc.
Sí, sí.
Més aviat que tard.
Aviat, perquè ja et dic, ja es veuen vídeos. He vist vídeos en espanyol ja, malgrat només estar als Estats Units i això, ja molt... Molt reals. Sí, sí.
D'aquells que fan una mica de por, fins i tot.
Sí, perquè hi havia una persona i deia, per exemple, un vídeo, sortien dos nois, no? I deia, hola, jo soc real i n'hi ha un aquí que no és real. I després diu, bueno, no, està generat això amb intel·ligència artificial. No es veia era una persona molt ben feta, molt ben... I vaig pensar, ostres, quin vídeo, no? I era en espanyol. I dius, bueno...
No, Déu-n'hi-do,
aviat, perquè... aviat el veurem aquí, eh?
Sí, perquè sovint encara sembla que alguns vídeos fets amb intel·ligència artificial sí que es poden diferenciar dels reals, però cada cop és més complicat.
Cada cop és més complicat.
Ara se'n trobes per Instagram o per TikTok o segons quines xarxes, que comences a dubtar ja si realment són reals o no.
Sí.
I sembla que això, que cada cop serà encara més i més difícil.
Sí.
Parlem ara de Meta, que està construint un nou centre de dades per a IA que ha generat preocupació entre els veïns d'una comunitat rural als Estats Units.
Doncs sí, per fer tot això que comentàvem ara, doncs es necessiten centres de dades i llocs on posar els ordinadors i tot el que genera aquests vídeos. I Meta està construint un centre de dades a Louisiana amb una superfície de 370.000 metres quadrats, l'equivalent a uns 70 camps de futbol. Aquesta infraestructura està pensada per donar suport al creixement de sistemes d'intel·ligència artificial de la companyia i la instal·lació s'ha situat en una zona rural amb poca densitat de població i regulacions ambientals fluixes, un patró que ja s'ha observat en altres construccions semblants. Tot i això, els veïns han expressat la seva preocupació per l'impacte que pot tenir sobre els recursos hídrics, especialment pel consum d'aigua necessari per refrigerar tots aquests servidors. L'any 2018, a Geòrgia, una instal·lació similar va provocar problemes de subministrament d'aigua i ara el nou centre que es construirà a Louisiana, amb més de 20.000 residents que estan a prop, tenen por del que pugui passar. Meta defensa que el projecte assegura que utilitza sistemes de refrigeració molt eficients, més que els estàndards que es fan servir en el sector, i que reutilitzen l'aigua. També afirma que les instal·lacions funcionaran amb energia neta i que es comprometen a restaurar més aigua de la que consumeixen abans del 2030. I jo t'he buscat alguna informació més, és que de mitjana aquests centres poden consumir uns 2 milions de litres d'aigua al dia.
Es diu molt ràpid,
Es diu molt ràpid, eh?
I és una barbaritat, 2 milions de litres d'aigua en un dia.
Sí, sí, aquest concretament, més o menys, gastaria això.
Home, doncs...
Però clar, 70 camps de futbol, eh?
Sí, sí, sí. No sé si futbol americà o futbol europeu, però...
No ho sé, però vaja, igualment, ni que siguin els camps de futbol d'aquí Palafrugell, ja em sembla una barbaritat.
Sí, sí. Normal que estiguin espantats de la població d'aquesta localitat, perquè... Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí. Una altra aplicació que ha generat debat és Instagram, amb la funció de mapa amb continguts geolocalitzats.
Doncs sí, Instagram ha anunciat l'expansió global del seu mapa interactiu. De fet, molt segurament aquesta setmana l'heu vist, que és quan s'ha començat a... La Maria fa així mal dit, en plan... Uf, una eina que permet descobrir contingut a partir de la ubicació recent d'amics i d'altres usuaris. El mapa mostra històries, publicacions i reels que s'han compartit durant les últimes 24 hores i que estan etiquetades amb una ubicació concreta que et posa perfectament al punt. Si ara jo publico alguna cosa, ho geolocalitza perfecte. A Europa la situació és diferent, la funció per defecte ve desactivada, gràcies, i l'usuari ha de decidir si vol activar-la. A més, Instagram ha afegit controls per personalitzar qui pot veure aquesta informació, només amics concrets, amics propers o seguidors que seguíssim. També s'ha introduït un indicador visible al mapa per saber si la ubicació s'està compartint i, a més, s'han eliminat les fotografies de perfil associades a cada contingut per evitar confusions entre les etiquetes de localització i els fets i el que es comparteix a la ubicació en temps real. I una altra mesura també és la possibilitat de marcar llocs com a ocults, espais freqüents com casa nostra, la feina o el gimnàs, perquè no apareguin en aquesta localització del mapa.
El tema de les localitzacions també és bastant complicat en temes turístics, perquè platges que ningú coneix, sí, d'aquí de l'Empordà, per exemple, surten i llavors s'omplen de gent, però mira.
Sí, estava pensant en això i en, no sé, en publica, jo què sé, gent que fa publicacions d'un esdeveniment concret i estan a casa seva fent-lo i és que els marca perfecte a casa seva, no sé, és que ja...
Complicat, complicat.
És complicat, complicat.
Martí, ho deixem aquí.
Molt bé. Fins moltes la setmana
gràcies.
Que ve.
Fins dilluns.
Adéu.
Doncs un dilluns més d'aquí al Supermatí, que acabem amb la predicció del temps final d'Isaac Vilà.
Temps tranquil i estable aquest dilluns, amb una temperatura que ha baixat força aquesta matinada, però que es recuperarà, sobretot de cada avui dilluns al migdia i sobretot demà dimarts. Per tant, amb un mar en tot plegat amb una tramuntana que anirà de baixa i amb un mar que anirà també millorant progressivament. La setmana que ve, de cara a finals de setmana, poder arribar en canvis.
Doncs estarem pendents d'aquests canvis. Nosaltres ho deixem aquí. Ens escoltem demà, com sempre, a les 8 del matí, al Supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell. Adéu, adéu.